receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I take without hesitation all of the glamour and glitz, but I'll let you.
Vivim en una societat que va a un ritme trepidant, que mai para quieta en les obligacions, els reptes i les rutines ens fan anar atabalats, sovint corrent amb presses amunt i avall amb un mòbil traient fum i hores de son i també de vida. A vegades l'estrès i les preocupacions ens fan anar contrarrellotge i oblidem les coses importants de la vida, els petits detalls que ens omplen d'alegria, les coses boniques que ens donen un respir i que ens fan canviar la mirada, l'actitud davant els problemes i també les pedres que sempre trobem al camí. Afortunadament hi ha persones especials que neden contracorrent, que t'atrapen i que se't fiquen endins per sacsejar-te amb la seva manera d'entendre el món i també la vida. I precisament per inspirar-nos, per conversar, per compartir i per aprendre amb aquestes persones úniques, singulars i inspiradores, tots els dimecres a aquesta hora el que farem és convidar amb gent amb ànima, perquè amb els anys hem après que més val escoltar i aprendre dels altres per estar despert al que la vida ens regala. I en aquest viatge per descobrir somnis i personatges ens acompanya el nostre historiador de capçalera, en Josep Alavedra Bosch. Bon dia, Josep.
Bon dia, Raquel. Què tal? Com estem?
Molt bé, amb moltes ganes de tornar a compartir moments de ràdio al teu costat.
Ens hem trobat a faltar molt, eh?
Moltíssim.
I a més, això que estàs dient és preciós i unes ganes de començar aquesta recerca de l'ànima.
Clar, perquè hem de dir als nostres oients, als fidels oients, que l'any passat ens vam passar setmanes i setmanes descobrint el nostre patrimoni cultural immaterial.
Del Vallès.
Del Vallès, per fer l'inventari. I aquest any ens proposem fer doncs, una xarxa no?, de persones especials.
Exacte. Comencem avui amb un convidat molt especial que ens agrada. Convidarem sempre gent que ens agrada o gent que agradi els nostres convidats. Sabíem que com anirà tot. I és el que deies, l'any passat vam buscar aquesta cosa immaterial i ara buscarem potser també aquesta cosa immaterial però amb les persones. A veure, veiem què trobem. Perquè hem de trobar, no? Deien això que qui busca, troba, no?
A ver los hilos, no? Que diuen
exacte,
en castellà.
Exacte.
Farem, doncs, allò, el mapa, el nostre
mapa.
Particular mapa, i a final de temporada. Mira, ja hem començat i ja estic pensant a la final de temporada.
No, tot
el que podríem
comencem.
Fer és un sopar, eh?
Home,
amb totes aquestes persones
bé,
amb ànima.
Això estaria bé, sí, sí, sí.
Doncs vinga, comencem. La primera
comencem.
Persona, hem de dir que ens acompanya avui en aquesta aventura, que podríem dir que és el nostre padrí, eh? Ja el batejarem
val,
com el nostre
val.
Padrí. Doncs té ADN 100% sabadellenc. De fet, ell va néixer aquí, al carrer Vapor, sota un cel tenyit de plom i cendra.
I el soroll hipnòtic dels telers atrafegats gronxava cada nit el meu bressol. Només el nostre rodal veus florir els badabadors. Corre un fum tan negre pels pulmons que el ripoll no ens sembla un riu tan bru, que encara veiem vida sota el pont de la Salut, però no en sé dir el per què això es porta a la pell si ets de Sabadell.
Pol Cruells, bon dia i benvingut.
Què tal? Bon dia, gràcies per convidar-me.
Bon dia, com estem?
Molt bé, encantat.
Nosaltres amb moltes ganes de descobrir, de parlar i de conversar amb tu. Primer volíem fer com un repàs a la teva trajectòria. Podríem dir que vas començar o que vas debutar el 2001 amb Passeu, Passeu, no? Que convidaves doncs, a tothom a escoltar la teva música. Després del segon disc ens dibuixaves un paisatge, Casa i Vent, i al tercer ens presentaves a Radio Edits, on barrejaves també doncs, una mica el pop i el folk per fer-nos vibrar. I el 2016 ens vas sorprendre amb Astronauta d'Aterrat, un viatge còsmic al teu univers musical, que per cert d'aquest últim disc l'any passat doncs, vas treure la readaptació del tema Mai Sols, que era molt ballable.
Hi ha un lloc per tu i per mi.
Quan quan mires pel retrovisor, podríem dir, no? I mires tot el que has viatjat i tot el que has deixat enrere, quina és la sensació? Què és el que et passa pel cap?
La sensació és bona, perquè tinc només coses positives per recordar tot aquest viatge, però la veritat és que segueix sent un repte, seguir aquí i m'esperona a continuar, en realitat. Veus el que has fet i penses, puc fer més i ho puc fer millor.
I ara mateix, què és el que estàs fent?
Ara mateix estic escrivint una cosa que hauria de sortir l'any vinent, el 2019. Espero que a començament, si tot va bé, perquè actualment el que faig és intentar intercalar la meva feina com a artista, com a escriptor de cançons, amb la meva feina de baixista, instrumentista, amb altres bandes.
De fet, has col·laborat amb moltes bandes, mm-hmm. no? Per exemple, amb els Amics de les Arts, amb Joana Serrat, amb Ramon Aragall, no?
Sí.
Com és també doncs, aquesta experiència? No sé si sí. Fins i tot, Josep, ens podria doncs, recordar la primera vegada que vas pujar no? a l'escenari, quina va ser la sensació?
Sí, des d'aquell carrer Vapor, no? Després clar. Com va anar tota la...
Clar, han passat moltes coses. La veritat és que l'institut és quan em va agafar més fort per la música, ja potser una mica més grandet. Aquí a l'Institut de Sabadell anava el Joan Oliver, i amb els companys del Joan Oliver.
Bàsic, sí. Joan Oliver.
Sí, bueno, sí. Clar, la majoria d'alumnes del nostre llar, quan es va mudar cap al nord, bueno, després va canviar... molts alumnes del nostre llar van acabar anant al Joan Oliver i hi havia tot de gent de la meva generació una mica més grans però que ens hem retrobant allà.
Perquè tu vas començar al nostre llar per allà al carrer L'Estrella.
Sí, al carrer L'Estrella, que en aquella època es deia Pérez Galdós.
Ah, exacte, el Pérez Galdós.
Sí, sí.
Mira, doncs jo vivia a prop d'allà al carrer Fondo, carrer Sant Cugat.
Sí, sí. Sí.
Que més avall hi havia el Joan Roca, no sé si l'havies conegut allà a la formeria, malauradament també la gent així
sí, éreu veïns, però tu no tocaves a cap grup, no?
No, jo escoltava, jo anava a sentir-los allà a Belles Arts, també a vegades a la Creu Alta i tal, però bueno, que continuï el Pol, el nostre llar, allà a la cantonada.
Com bé dius, el nostre llar era abans allà, ara ja l'han canviat de lloc també, però fins i tot vaig ser de la primera promoció, m'hi havia guardava un retall, del Cau Catau,
home.
Quan van obrir aquí al centre.
Cau Catau.
Home.
Ara també està a la plaça Vallès.
La plaça Vallès, sí, ostres.
Sí. Vol dir que sí, bastant d'aquí.
Quan deia això del Vapor i ara que continuem parlant de l'escola i l'institut, clar, és que quan el Pol comença a dir aquestes coses, és clar, hi ha un sentiment, Raquel, que ens passa, que clar, que ens sentim identificats.
Clar, de pertinença, no?
De pertinença i d'identitat, no? Que sents parlar tot aquell paisatge que ell descriu, sí. És igual quan sonaven les cançons.
Home, aquesta cançó, si ets de Sabadell, que està en el disc a Casa i Vent, en realitat... Volia ser una crítica sobre tot de coses que estaven passant a Sabadell, doncs que tots els sabadellencs ens passa que ens agrada doncs, ser crítics amb la nostra gestió municipal, amb els veïns, amb el que està passant, el que hem perdut, el que podríem fer millor, etc. Però al final acaba sortint sempre un punt de, no només de nostàlgia, sinó d'orgull. No? D'orgull de sabadellenc. I al final dius, no, jo ho critico, però que no ho critiquin els altres.
Exacte, els de fora no,
els de fora no poden dir res.
Nosaltres podem dir, però els de fora, Sabadell és el millor que hi ha al món.
Exacte, jo crec que és un missatge universal que qualsevol persona de qualsevol poble pot entendre perfectament. I venia a criticar una mica això, el fet de que s'ha perdut un punt d'aquest passat industrial de Sabadell, però tampoc era tan bo, perquè en realitat ens queda tot aquest fum, tota aquesta fàbrica, tota aquesta porqueria que encara corre pel Vallès.
Però que ens dona personalitat, no?
Però que és nostre, sí, no? Sí, doncs sí. Jo corro pel Vallès la mar de content i feliç.
Home, i fins als... Sí, sí, ben bé, fins als anys...
Els pulmons no ho sé, però...
Sí, els pulmons una miqueta negres
més fotuts, però la vitalitat i l'optimisme...
Sí, això, que no falti,
però
fins als 80 jo diria que el xac-xac-xac, el soroll d'aquests dels telers, és que anaves caminant pels carrers, anaves caminant per darrere els carrers allà al carrer Sant Pau, i sempre hi havia aquest soroll de telers que anava marcant, eh? Quedaves amb les primeres novietes, quedaves amb les primeres...
Tornes de nit, cap a casa i sents aquells telers que encara van i penses, mare meva, però si he tancat la disco i encara estan
treballant.
Ja havien començat, no? I a l'estiu tot obert, els telers oberts, sí.
I llavors quan sorties, on sorties de festa per aquí, per la ciutat?
Jo era més de barro. Barro era un petit local
era
enfonsat.
Mític.
Sí,
això és màgic. Això
jo
és
havia
màgic.
Tancat alguna vegada Barro, sí.
Jo també havia anat, home, aquí han passat tothom. I ara han tancat, el Barro ara han tancat. Jo és que ara visc al costat, bueno, això no sé si es pot dir, jo visc al costat, open a prop. I el Barro l'han tancat ara fa un any. un any o així, que va saber com un greu, perquè, bueno, mític, sí, tots hi havíem...
Al final sembla que perds identitat quan la ciutat es transforma, però en realitat és la ciutat dels que estan vivint ara, vol dir que els d'ara estan creant els seus records en aquest moment, no? I també té un valor important per ells, vull dir que per nosaltres ara la melangia, la nostàlgia, tot això és algo que molt important, i en realitat no ho és tant, perquè ells tindran la nostàlgia del moment actual en el futur, no?
I quina és la teva nostàlgia quan mires enrere?
Sobretot jo penso que és el pas del temps. La nostàlgia la tens en pensar que no tornarà en moments que has viscut amb felicitat i tal, però malgrat ho pot semblar quan mires les meves lletres, que soc una persona molt nostàlgica, en realitat no m'hi capfico gaire. És mirar endavant, gaudir el moment i mirar endavant, que és una cosa com molt tòpica, ja ho deien els grecs en aquell moment, però és una cosa que al final coincideixo amb tothom, que és l'important realment és gaudir d'ara i pensar endavant.
Practiques, ara que penso que dius això i els grecs, no sé si ara està molt de moda, no?, tot això de l'aquí, ara, el mindfulness, el yoga, no sé si en Pol doncs a vegades també fa meditació o busca doncs maneres per ser-hi més present.
No, jo saps què passa? Que de petit vaig viure tot el moviment hippie, del macrobiòtic, la meditació, el ioga, totes aquestes coses, i vaig acabar ple, val? I llavors ja de gran no m'ha interessat gens, no?, tot això, però en canvi ho entenc molt millor que altra gent que no ho ha viscut de petit. Entenc el naturisme, etcètera, tot de coses que hi convisc perfectament, l'entenc, no només la respecto, sinó que l'entenc i tal, però no ho practico en absolut, o sigui, per mi això està traspassadíssim.
Amb aquest entorn, no? Bueno, sí, i ens hem quedat allà, que ens hem quedat a nostra llar, que això anàvem seguint de nostra llar desfassat, després anaves a l'institut, el Joan Oliver, no?
Sí.
I el record, tens algun record d'algun professor o professora o no?
Sí, n'hi havia uns quants, però ara no et sabria dir pel nom. Sé que els trobo a vegades per aquí pel carrer i fan veure que se'n recorden de mi, no?
Et saluden, no? Però amb aquella cara de compromís.
Però això penso que passa a tots els professors, a tot el professorat li passa, que el saluda gent pel carrer, clar, ells coneixen un nano jove, no?, una noia guapa i tal, i llavors et saluda una senyora i dius, no sé qui és, deu ser un exalumne, però no sé qui és.
No ho deia més amb el sentit, vull dir que tens bon record, tu, per exemple, de l'escola, de l'institut, tens, en general, tens un bon record, o tu vas passar bé, malament?
Jo vaig néixer a Sabadell i vam viure aquí una temporada, però després amb la família vam tenir una vida una mica nòmada, vam anar canviant de poble durant una temporada.
Ah, explica això, home, això és interessant. Sí, família nòmada.
Vam voltar per bastants pobles, diguéssim, des de potser segon DGB que es feia llavors, fins que vaig començar a l'institut. I vam viure a diferents pobles, puc dir que he estat potser més de 20 domicilis diferents.
Ostres! Així,
en pocs anys. Sí.
Això, diguéssim, abans dels 20, per entendre.
Sí, abans dels 15.
15? Ostres.
Ostres, déu-n'hi-do,
Però, esclar, el record que jo tinc de l'escola és fragmentat, no? Recordo l'escola de Calders, de Vinyó, de l'Escala, de diferents llocs. Vam viure molts poblets i no duràvem gaire a cada lloc, i això també suposo que em va fer una persona extrovertida i amb facilitat per relacionar-me.
Això era una miqueta els pares que voltaven,
sí,
no?
Els pares voltaven, clar, voltaven tota la família amunt i avall, vam viure a diferents pobles, i també veus diferents realitats, però no et costa fer amics nous, perquè m'estàs fent amics nous contínuament. I després, quan vam tornar aquí a Sabadell, a l'institut, ja vaig retrobar amics d'abans, no?
De I ja vam muntar el grup.
Ja vam muntar un grup de rock, sí senyor. O de música de fusió, perquè a mi m'agradava la música de fusió mediterrània, que és el que es portava en aquell moment, amb grans grups com Pegasus, aquest tipus de música. Amb músics com Carles Benavent, Max Sunyer, instrumentistes de l'època del jazz que venien de l'Ona Laietana, però que després van estar fent música de fusió durant els 80s i els 90s. Era la música que ens agradava, i vam fer un grup que es deia Fang.
I qui éreu? Qui éreu? Te'n recordes?
En Roger Buixó, en Quim Crespo i el Josep Maria Blanquer.
Fèiem
música instrumental, val? Que no es portava gens, però bueno, era el que ens agradava.
Com ha marcat el teu caràcter, la teva identitat, doncs, a aquest fet, no? De, per exemple, viatjar tant, de viure a diferents llocs, de tenir una mare artista, no?
Jo crec que això t'influeix al contrari, diguéssim. És a dir, tothom espera que, per exemple, el fill d'una generació de músics segueixi sent músic, per exemple, no? Doncs aquell segurament sortirà al revés, no li agradarà, no? Això sol passar. Llavors jo crec que tot aquest ambient a mi em va generar doncs una personalitat potser més estable, més conservadora, més fixa, m'agrada tenir una casa, o sigui, sempre somiàvem tenir una casa que fos al mateix lloc, on ja morís de gran.
D'anar viatjant tant, d'anar amunt, d'anar avall, dir, bueno, jo vull estar en un lloc, sí, ja fixa, no?
Generes doncs, una oposició al que estàs vivint de jove, de petit i de jove. Això
és passa veritat, tot. Això acostuma a passar.
Sí o no? T'inculquen com uns, t'inculquen uns valors, una cosa i tal, i tu vas rebotant-te en tot allò.
I dius al final, doncs no, tot el contrari.
Però en canvi són coses, realment, jo crec que la personalitat de la gent es genera en aquests anys. Val?
Clar,
es genera en aquests anys. I amb
això ho veig així, també.
Tu pots dir el que vulguis i anar en contra del que sigui, però al final tot això ha marcat bastant la teva personalitat i arriba un punt que això surt. Sí. I ara, per exemple, ja crec que ja portem masses anys en el mateix lloc i potser estaria bé canviar coses d'aquestes, saps? Vull dir que al final, això, em considero més conservador, per exemple, que la generació dels meus pares i tal, però en canvi entenc molt millor la seva filosofia i podia practicar-la perfectament.
Perquè fill únic o germans...
Té un germà més petit, que és més neorural, per exemple, que jo. Ara ell viu a Ulldecona, bueno, està entre Ulldecona i Sabadell, però amb la seva dona i tenen dos nens, doncs viuen al mig del camp i tenen animals i planten, no? I tenen oliveres i tal, que és una mica la història que havien viscut els meus pares.
Sí. O sigui, el teu germà
ha sortit
d'alguna manera...
Com ells, que era més petit. Per tant, doncs, ja també ho va viure d'una altra manera. No? Vam viure a Formentera, vam viure a Calders, vam viure a l'Escala, vam viure bueno, a diferents pobles. Sí,
també Formentera pel tarannà, no? Per la manera de, diguéssim, de, bueno, que tenien també una miqueta la vida, no? També tot
ara, si ens escolten realment molta gent de Sabadell, potser dels que ara tenen 50, 60 anys, 60 segurament, tots aquests hauran passat per Formentera i recordaran que hi havia com una petita colònia de sabadellencs que van instal·lar-se a Formentera en la primera època del hippisme a la illa.
Els primers, els potents.
Exacte,
no, d'aquells anys.
Molts eren de Sabadell o hi van passar temporades.
Allà, per exemple, es va fer un dels grans discs del catalans, no? El Dioptria, no? Crec,
de Pau Riba,
Pau Riba, no?
Exactament.
També es va fer allà...
Es va fer allà i, per exemple, jo ara conservo una certa amistat amb els seus fills, amb en Pauet i en Caim. El Pauet Riba és de la mateixa edat que jo. De fet, tinc fotos que estem allà jo banyant-nos en un cosi d'aigua.
O sigui, havíeu compartit de petits.
Sí, jo havia quedat a dormir a casa seva, etc. I amb el Caim Riba també ens hem trobat per la vessant musical, perquè en Caim pertanyut a un grup musical que es deia Pastora.
Exacte, Pastora. Sí,
i amb en Caim hem col·laborat bastant musicalment i, per exemple, aquest remix que posàveu abans el va fer ell i és el segon que m'ha fet. Vol dir que amb en Caim Riba també mantenim una amistat que va més enllà del personal i arriba al musical.
I aquesta amistat ve de quan compartíeu cubell.
Exactament.
De quan compartíeu cubell us per banyar-vos-se o per rentar-vos-se, no? Les mares, els pares us rentaven...
Això mateix.
Això és bonic, per això.
Això és preciós. Això, mantenir una amistat així, no?
Sí.
De tants anys, això és com un tresor que has de guardar.
Sí, tant,
no?
I tant.
I has compartit tantes coses.
I, a més, bons músics, també. Vull dir, fantàstic, no?
Sí, és bonic. Després vam tornar a Sabadell, bueno, bastant. La veritat, ha sigut una infantesa intermitent, però diguéssim que des dels 15 que sí que ja he viscut a Sabadell i ara també, si segueixo. Crec que no em va moure. I després hi ha una cosa que no ens agrada admetre, però és, trobo, a Sabadell tenim un avantatge i un desavantatge, és que estem molt pròxims a Barcelona.
Sí,
i això ens pren una personalitat, una iniciativa a nivell artístic, per exemple, o cultural, que podríem tenir perfectament, tot i que la tenim en alguns àmbits.
Oh, i tant. Sí,
però, per exemple, Vic o Manresa o Girona tenen una marca pròpia a nivell cultural que, en canvi, Sabadell sembla que per la proximitat amb Barcelona ens costa més. I llavors jo sempre estic intentant tirar cap a casa i presentar el primer disc. Quan el treus, el presentes a Sabadell. I quan clous la gira, a Sabadell. I deixar clar, no? Quan et presentes no dir que ets un músic de Barcelona, sinó que vens de Sabadell. A més, tothom coneix Sabadell a Espanya, vull dir que no és tan difícil.
Pol, sí, sí. Ens ha quedat clar que Sabadell és el centre neuràlgic,
És el centre del món.
És el centre del món.
Això és com
Dalí,
que era Perpinyà, l'estació era el centre del món.
Exacte.
Nosaltres hem de fer el centre del món, hem d'elaborar tota una teoria electromagnètica.
Sí, perquè tot acabi i comenci aquí,
Comenci, és l'inici i la fi de Sabadell.
I ara que parlem d'inicis, també, clar, jo penso, i per exemple, la teva mare, la Imma Rauric, què va pensar quan li vas dir, mare, jo vull ser músic?
La veritat és que aquella època no vivíem junts. Val? Perquè jo vaig viure amb els avis potser des de, això, des de l'adolescència fins que ja em vaig independitzar. Els meus pares van separar, com molts altres companys de la meva època, realment als 80s. Era una època en què suposo que es va legalitzar i va començar a...
Home, era la
anem a provar, no?
Era la fi d'uns models familiars, antics, i sí, bueno, a casa nostra també va passar això. Llavors vaig viure amb els pares una temporada, i després amb uns tiets a Barcelona, també, mentre estudiava de bibliotecari. I els meus pares, jo crec que sempre els ha agradat que tingués aquesta vessant artística. Llavors, suposo que, bé, contents, no? Perquè això, perquè no la tenia, amb això que et deia d'haver-me revelat potser una mica amb el que havia viscut a casa, i en canvi després ha sortit aquesta faceta. Vol dir que, és allò que us deia, que la teva personalitat es forma mentre ets petit, i ja pots renegar del que vulguis, que després una mica queda tot això.
Les influències allà hi queden,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Perquè et vas independitzar, ara que dius això, fem una miqueta així, sí, intimar una miqueta, et vas independitzar molt jove, diguéssim, o molt aviat?
De fet, vaig estudiar una carrera que fos curteta, la de bibliotecaris, per poder ja començar a treballar i campar per les meves. Vol dir que sí, tenia 20 i pocs, i ja sí, me'n vaig anar a viure de lloguer. Després, bé, doncs, amb la meva dona ja vam sortir uns quants anys, i de seguida ja ens vam casar i vivim junts des de llavors.
I te'n vas poder sortir, sí, sí, diguéssim, econòmicament. Sí. Vull dir, te'n vas més o menys sortir, vas poder independitzar, sí, però no vivies de la música, per entendre.
No, que va. Sí. La veritat és que encara ho compagino amb el meu ofici actual, que és de bibliotecari.
Continues fent de bibliotecari.
Sí, sí, els matins treballa encara, sí, a les biblioteques.
Des d'aquí llenço una llança, trenco una llança en favor d'una professió que és bastant desconeguda, però que ens hem proposat de donar-la a conèixer més i millor, que és la de bibliotecari i documentalista, que la veritat és que ja als anys 90 això tenia molta sortida. Era el moment en què s'estava informatitzant tots els serveis d'informació dintre de les empreses, dintre de l'administració, i lògicament el servei bibliotecari, etc. Llavors hi va haver com una modernització del servei bibliotecari. Molts vam entrar per allà, això estic parlant dels 90, 90, 93, perquè jo em vaig diplomar el 93, i va ser tota una transformació de modernització, també arran dels Jocs Olímpics, etc. Es va invertir bastant en tot plegat, i no va faltar mai feina a ningú dels que jo conegui que són bibliotecaris. No els ha faltat mai.
Després
ens queixem
que la gent no llegeix, i mira, feina de bibliotecari sempre hi ha.
És veritat que després he fet diverses excedències per dedicar-me a la música, estudiar música, i al final he acabat tornant a la meva ocupació actual, que és bibliotecari de la secció de música a la Biblioteca de Catalunya.
Imagina't, vas allà a la secció de música i en Pol Cruells et pot assessorar, o sigui, això és fantàstic.
Això és fantàstic, i a més jo també llenço una llança, jo també, al ser historiador, també utilitzo molt les biblioteques, els arxius, i bueno, la Biblioteca de Catalunya és un clàssic, i a més és preciós també al costat allà de...
El cert és que treballava allà a la Biblioteca de Catalunya quan em vaig assabentar que s'obria la biblioteca d'aquí, el Vapor Badia, aquí a Sabadell, la Biblioteca Central, i la veritat és que vaig agafar una excedència d'allà i vaig venir aquí a concursar unes proves que vaig aconseguir, unes places que havien quedat lliures, de poder entrar per allà, juntament amb uns quants que ens vam presentar.
Ah,
i vaig estar treballant aquí a la Biblioteca Vapor Badia, per sort, durant 4 anys o així, posant-la en funcionament, els primers anys, els que fa més il·lusió. No?
Això és fantàstic.
I nosaltres aquí al matí tenim una secció a cau d'orella amb els bibliotecaris de la nostra ciutat, i és una passada, o sigui, descobrim cada setmana que són espais molt moderns, que s'han transformat, que són plens de vida, de tallers, d'activitats, de clubs de lectura, i que han fet d'una cosa tan íntima com és el llegir, fer una cosa així més compartida, no?, que enriqueix i que dona molta personalitat a les biblioteques, però també a la nostra ciutat.
I tant, i tant. I després d'estar al Vapor Badia vam estar a l'Ajuntament col·laborant amb la posada en funcionament de la Biblioteca dels Safrejos, la Biblioteca del Nord, la Biblioteca del Sud, la Biblioteca de la Serra.
Això és increïble.
La veritat és que animo des d'aquí tots els oients, si no coneixen alguna de les biblioteques que tenen més a prop, sisplau, que hi vagin, però immediatament descobriran un univers molt guapo.
Infinit.
Que les biblioteques, d'alguna manera, també, a part de moltes coses, hi ha un ordre amb els llibres, no? Tot és ordenat, a més, des de que es va fer això, tota aquesta diplomatura, que hi ha tota una qüestió de tècnica...
I això també li agrada, em sembla, aquest ordre.
Sí, a tu t'agrada l'ordre.
Sí, no?
Jo tinc la filosofia que la gent que és molt desorganitzada a nivell interior necessita que l'exterior estigui molt ben organitzat.
Val.
Llavors jo crec que sóc bastant dispers i el fet de que al voltant tot estigui molt ben classificat i ordenat m'ajuda a viure. I crec que al revés també passa. Gent que té el cervell molt ben estructurat, per fora poden semblar un desastre absolut, perquè pot estar tot desendreçat, no hi ha cap problema, perquè per dintre ja són molt endreçats, no? Llavors jo tinc aquesta filosofia i llavors crec que molts bibliotecaris en realitat per dintre són un cul d'en Jaumet, gent molt dispersa, i en canvi la biblioteca els ajuda també.
Que fer aquesta part més així, no?
Escolta, recomana'ns un llibre, no?
Us recomanaré un disc.
Un disc.
Perquè a les biblioteques no només hi ha llibres.
És veritat. Fins i tot hi ha sèries ara.
Que la primera època d'internet era un clàssic anar a demanar CDs i després copiar-se'ls a casa. Això no es pot fer, però als començaments es feia.
Això ja ni cal.
Això no donem ni idees.
Avui dia ja hi ha tota la música per streaming i tu vas allà i te l'escoltes.
Avui en dia no cal.
I el que sigui, no?
Un disc.
Ja us recomano un disc d'un autor sabadellenc que es diu Llongue.
Home, val? Hòstia, Llongue, la madame, no?
Sí, exacte. És un disc així amb una certa solera que es diu Els meus amics, i us el recomano perquè parla de surten personatges, val? És ell mateix, però surten diferents personatges i jo crec que està molt bé. Hi ha cançons meravelloses.
Vinga, va, sentim un fragment.
Un vaixell i no sé d'una barca, i quan menys podia dir sols parlava i parlava. No sé com encara em pots mirar la cara. No sé com encara em pots mirar la cara. Vaig voler dur-te a palau però em van prendre l'entrada. I al posar-te el món als peus vas perdre la sabata.
I per què, digue'ns per què ens recomanes aquesta cançó i aquest artista.
Aquesta cançó es diu Mirar la cara, i jo crec que aquí el Llongue es despulla totalment, que és una de les coses que ens costa més als músics, que és treure totes les cuirasses i ha parlat directament de tu i de les coses que et saben greu, de les coses que t'agradaria demanar perdó, realment ensenyar la teva ànima en forma de cançó.
En forma de cançó. Perquè a tu així és que et sap greu, així és...
Em sap greu, per exemple, no estar prou per la meva família, no estar prou pels meus amics, i saber que continuen sent amics meus perquè m'estimen i no pel que jo estic fent per ells. I això és una cosa molt forta, però realment és així. La família segueix al teu costat perquè és la teva família, i els teus amics ho són perquè t'estimen, i punt. Encara que tu no facis res per ells. I jo crec que això és el que em sap més greu, no estar fent res per ells.
Clar, perquè estàs moltes hores, no? Esclar, treballant, diguéssim, treballes, diguéssim, a la biblioteca...
Però també això serien excuses, al final.
Ja,
al final
és
són excuses que et busques per no fer el que hauries d'estar fent, que és trucar al teu germà, anar a veure les teves nebodes, tal, veure el teu pare un dia... Aquestes coses són les que omplim d'excuses per no fer al llarg de la vida i que hauríem de deixar de fer, no?
Creus que ens hem tornat egoistes en aquesta societat trepidant, no?
Ens inculquen una persecució d'un èxit, diguéssim, que tots dediquem tota la nostra vida a cercar aquest èxit, que a vegades es transforma en supervivència pura i dura, però hi dediquem tant temps i tants esforços que no ens adonem que això realment ens deriva de lo important de la vida, que és el teu cercle més proper, no? Aquelles ànimes que estan a prop teu, que no deixen de ser més que pues, la teva família, els teus amics, els més propers. Si dediquéssim més temps a això, jo crec que al final tens una base molt més sòlida, una vida tan plena, gràcies als altres, que el teu èxit va cap aquí, no cap allà, no cap a una professió millor, un sou millor, una casa millor, coses d'aquestes, que al final no compten gens, no? Al final del camí.
El que sobta una miqueta, bueno, no sobta, però és una persona jove, una persona així, és que...
Perquè ja no soc tan jove.
No. Bueno, sí, jove jo no, a part de l'edat, jo penso que, vaja, no és massa comú, no?, trobar aquests raonaments, aquestes...
Hi ha gent més gran que no troba que no. Aquests raonaments mai, saps?
Mai
troba el moment i només es miren el malic, no?
Però
que
sí,
a vegades...
Estem una mica en l'època aquesta de l'individualisme i de l'egocentrisme, i això al final ens separa, ens costa trobar objectius comuns a compartir amb la resta, a fer força tots plegats, i jo crec que actualment hauríem d'anar cap aquí, més aviat d'intentar veure quines són les
coses que
ens
apropen.
Les exigències que tenim com a poble, com a societat, i anar tots junts, no? Tots plegats i actuar com a col·lectiu, com a grup.
Perquè la cosa social t'interessa, la política, o segueixes una mica, sense
cada,
entrar en detall, eh?
Cada cop
més,
no? Mai vaig estar gens interessat, era bastant apolític, tot i que sempre he exercit els meus drets. És a dir, jo crec que alguna cosa que m'han inculcat a casa ha sigut de el que s'ha aconseguit realment gràcies
a les lluites. Sí,
les
això
lluites.
És una de les coses importants.
El que no ho faria mai, per exemple, és no anar a votar. Per exemple, saps aquestes coses que sí que fan amics, que penso, com pots no anar a votar quan ha sigut una reivindicació tan important durant tants anys? No?
I que va costar presons, va costar morts, va costar exilis, i va ser una lluita exacta, només pel sol fet de votar.
Exacte. Coses d'aquestes que sempre he estat implicat, també al nivell municipal crec que és on comença la veritable política, llavors a nivell municipal seguir la política municipal és una cosa que sempre m'ha interessat bastant, i després a nivell nacional no havia estat mai tan implicat com ara. Realment ara crec que estem en una situació a través de dins del procés sobiranista català molt interessant, perquè estan sortint moltes coses, estan caient moltes caretes i està sortint molta porqueria que estava amagada durant molts anys, i trobo que al final acabarà sent bo, positiu per tothom.
Sí,
acabi com acabi la cosa, eh?
Sí.
Això pot esdevenir un camí, senzillament, un camí de reivindicació, de sanejament, de mil coses, no? Llavors ho trobo interessant, sí.
Tenim una trucada, perquè a més de músic i bibliotecaire, doncs em sembla que en Pol també ha treballat amb algú molt, molt important també de la nostra ciutat. Anem a presentar-lo. Josep Melo, bon dia!
Bon dia.
Hola, Josep.
Què tal?
És el meu mestre guitarrer, tot i que vaig ser molt mal alumne, Pep?
Sí. No et pensis. Primer val a dir que jo en el Pol no el conec per aquest nom, sinó que el conec pel nom de Polillo.
Exactament.
Com?
Perquè tradicionalment en els tallers de fusteria i ebenisteria hi havia els aprenents que no se'ls deia mai pel seu nom, perquè no tenien prou de categoria.
Exactament.
Llavors, en el seu cas, normalment el nom que se'ls donava era de nano, eren els nanos, els aprenents.
Sí,
però com que jo ja n'havia tingut un en el despatx de disseny, que li dèiem el nano, esclar, ell no podia tenir aquest nom perquè si no hi haurien hagut confusions.
Clar.
I llavors, com que esclar, es deia Pol, però encara no tenia la categoria de primer oficial, sinó que era aprenent, li vam posar el nom de... Bueno, li vaig posar el nom de Polillo.
I des de llavors...
I val a dir que ell ja ho sap, que el taller no va estar mai, ni abans ni després, tan net com a l'època que hi va ser.
Exactament.
I això per què? Perquè em sembla que li tocava escombrar, no? Massa sovint.
Sí.
Expliqueu-nos això.
Ui.
Sí, ell va venir al taller, diguem-ne, conductat per uns parents seus que em coneixien a mi, i llavors el primer dia que se'm va presentar jo li vaig preguntar que era un ribot, que era un enformador, que era una serra de ferro, i ell no, en fi, no en sabia.
No va contestar,
i jo
no.
I li vaig dir, escolta'm, fins que no sàpigues què és tot això, aquí no tornis. I al cap d'un any es va presentar, va passar l'examen i llavors, és clar, el primer dia, el primer que li vaig donar, en fi, com a bon aprenent que era, és l'escombra i el recollir-ho.
Sí. I des de llavors...
Des d'aquell dia el taller va estar fet una patena.
Sí, senyor, fins que vaig marxar. I ara torna a estar ple de pols, segur.
O sigui que vas aprendre l'ofici des de baix.
Sí,
des de baix. Home, i des de llavors molta gent em diu Polillo. Vol dir que això ha transcendit, eh?
Ah, sí. Doncs això no que no ho sabia.
Doncs sí, tu em vas batejar i ara molta gent em diu Polillo.
Josep Melo, mestre guitarrer, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquestes anècdotes.
Que bé d'haver-te sentit, Pep.
Molt bé, moltes gràcies i molts records a tots els que proceden.
Que vagi molt bé.
Gràcies, Josep.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Adéu, gràcies.
Aquesta ha estat molt bona, eh? O sigui que tocava escombrar el taller, eh?
Aquesta no me l'esperava. Jo crec que tots els músics que ens dediquem a tocar també hauríem d'aprendre una part que és la de la propi instrument, com es construeix, com s'arregla, quins han sigut els principals músics, però quins han sigut els principals fabricants o luthiers, més en el món dels violins, però en el món de les guitarres, els baixos, quins han sigut els guitarrers, els luthiers, els fabricants de baixos que hi ha, com arreglar el teu instrument, veure quines fustes existeixen i com sonen de diferents i coses d'aquestes que em va ensenyar en Pep Melo i que m'han servit de moltíssim després.
És un crac, el Pep Melo,
sí,
és un crac. I escolta, ara que has dit això, com és que vas això, tocar el baix o t'agrada, vas començar, doncs, o t'has dedicat al baix?
No sé,
bàsicament, no?
La tria de l'instrument crec que és una cosa bastant visceral, que alguns es decanten per la guitarra, els altres per la bateria, i és una cosa que és com visceral i a vegades oportuna, perquè et va parar aquell instrument a les mans per casualitat pura i dura, però era el meu i realment m'hi sento molt a gust i no canviaria ara mateix.
I escolta, quan crees un disc o una cançó, creus que ha de ser com un retrat de la teva ànima, de la teva personalitat, de la teva vivència d'aquell moment, potser?
Jo crec que hi ha grans cançons que parlen de banalitats absolutes i són grans cançons, per tant no té per què ser una condició sine qua non, però hi ha molts artistes que ens costaria defensar qualsevol missatge que no sentíssim, que no poguéssim explicar realment. Llavors a mi em funciona poder explicar la cançó abans de cantar-la, poder explicar un missatge amb el que m'identifico, sigui una anècdota petita però transcendeixi un missatge més universal, i amb el que a la persona que jo l'estic cantant pugui també entendre-la i compartir-la. Llavors sempre acabo parlant d'alguna cosa que té a veure amb mi o que té a veure amb les persones, que té a veure amb els sentiments, que té a veure amb les vicissituds que tots nosaltres vivim, perquè crec que és la manera de connectar realment amb els altres.
I tu quan estàs a l'escenari, quan estàs tocant o quan estàs cantant, això ho notes tu quan connectes, sí, quan hi ha aquesta connexió?
També,
això es nota?
També notes quan no connectes.
També es nota.
És pitjor, no? És la pitjor sensació, suposo.
És horrible, però també és un ofici, Al final s'aprèn a veure, sí. No estic connectant, però els entretindré una estona i després canvies d'alguna forma, no?
Tenim algú que et vol saludar, també.
No.
Sí, ui, la teva cosina, Lena. Lena, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, què tal, Lena?
Hola, bones.
Què fem? Que t'han enredat a trucar-me?
M'han enredat a trucar-te, la veritat és que sí.
Que bo.
T'agrada el Pol com a músic, a part de com a família?
Sí, la veritat és que sí.
La veritat és que l'Helena és la meva cosina gran, per la banda dels Rauric, la més gran, i de fet és la més gran de tots els meus cosins. Ve sempre en les meves actuacions, un dia o altre, de qualsevol d'aquests discos que he comentat, els ha sentit tot.
Que és la fan número 1.
Bueno, i és el que us comentava abans.
Bueno, i les meves filles, que estaven totes les cançons, la veritat és que sí.
Que maco.
Que bonic, això. I escolta, Helena, clar, tu que fas de grup i de crítica, fins i tot,
bueno,
suposo, no? També.
Tampoc tant.
Com has vist l'evolució del teu cosí i com definiries la seva música?
La veritat és que molt bona i molt sorprenent, perquè potser al principi va costar una mica arrencar i tal, però la veritat és que jo crec que és d'aquells qui la sigui la consigue i perseguint el seu objectiu clarament i aconseguit.
Cabut, allò, persevera.
Sí, clarament, vull dir, allò que és el que vull, i placa, fins a aconseguir-ho, la veritat és que sí, està molt bé.
I escolta, amb tants anys, ens podries explicar alguna anècdota vostra, alguna intimitat que es pugui explicar?
Que sigui visible. Ai, el Pol ja posa una cara.
S'està mossegant les ungles, amb això t'ho dic tot.
Home, no sé. Jo recordo sobretot un any a Calders, crec que estàvem, i una guerra bastant important entre els dos germans, i jo, que sóc filla única, amb una situació que no sabia massa com dominar, sí. I bueno, allò que veus la guerra i que és així com una situació una mica estranya, sí. Però bueno, divertit i bé.
Coses de germans, això, els que tenim germans, jo tinc tres germans, imagina't, l'única nena, o sigui, aquestes guerres eren habituals.
Ella és de l'edat del meu germà, l'Helena, i sempre passa això, no? Que amb els teus germans et baralles de seguida, bueno, jo almenys em barallava molt, però ens barallàvem molt i en canvi ara ens estimem moltíssim, no ho entenc. Helena...
Sí.
Per què?
Doncs no ho sé, jo espero que passi també amb les meves filles, però això no ho sé.
Són etapes, són moments a la vida.
Sí, són etapes.
Doncs, Helena, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
Igualment, molts petons. Vinga, Pol.
Una abraçada, Helena. Adéu.
Adéu, gràcies.
Home, això és fantàstic, que fins i tot la família vingui als concerts, no?
Aquest suport. Us ho he dit al començament, és una de les coses més importants, i és al final el suport que tens de la teva família i dels teus amics, que és amb els que hi comptes sense comptar-hi i sempre estan allà.
Doncs amb aquesta reflexió final ens podríem quedar, no? Perquè ha sigut molt bonica.
Ha passat volant, això.
Passa ràpid.
Això estaríem aquí, estaríem sempre parlant, sempre comentant, amb una musiqueta...
Però se'ns acaba el temps. Per acabar, dues coses. Una, recomana'ns una última cançó que formi part de la teva banda sonora, sí, i ens expliques el per què.
Doncs la veritat, crec que és la que he triat, es diu Un futur incert, d'en San Josex. És un cantautor que admiro molt perquè ha sabut ubicar el món de la cançó dintre del pop amb els anys 2000, que semblava que estava com una mica ja això desfassat, i en canvi l'ha revaloritzat utilitzant la guitarra mediterrània, la guitarra de cordes de nylon, que és preciosa, i havia quedat totalment desterrada del món del pop, i ell la va tornar a posar dintre. Segona, perquè sempre despulla la seva ànima en San Josex a les seves lletres, i tercer, perquè el llenguatge que utilitza, superplaner, és una delícia.
S'ha de ser honest, no?, per empatitzar i per connectar amb la gent al final.
Si no vas amb el cor a la mà, no se't creuen, és impossible que se't creguin el que estàs dient.
I per acabar, nosaltres a aquest espai sempre volem convidar doncs, a persones amb ànima, especials, no?, que intentin doncs, buscar aquesta honestedat, no?, aquesta implicació d'entre tots els teus amics i coneguts. Recomana'ns una d'aquestes persones amb ànima que intentarem trucar-la i convidar-la doncs, aquí a l'estudi.
Que vingui aquí a compartir una estoneta amb nosaltres, a tindre aquesta xerrada.
Jo crec que podríeu trucar en Carles Belda, l'acordionista, músic i personatge, amb una entrevista. Una persona que té una entrevista o dues, realment, i que és de Sabadell, a més, amb la qual matem dos pedals
d'un tret. Fem pàtria ja sabadellenca.
Sí, centre neuràlgic, sí. Ja ho hem dit. Pol, moltíssimes gràcies per fer de padrif.
A vosaltres, jo encantat.
Que vagi moltes gràcies. Una abraçada.
Merci.
Davant d'un futur incert, molt per descobrir, no vull decidir i perdre aquest moment. Just abans de començar, la boira es pot palpar. Jo vull perdre el fil en un full de somni. Ja no em va la realitat, la llum és a desgrat, les cares de la gent en un mar de dubtes. Jo ja no vull pensar, jo ja no vull lluitar, vull fondre'm amb el llit, quedar aquí i viure com abans al marge d'un camí, veient com passa el temps. I ara vull estar arran de terra, ja no em va la realitat, la llum és a desgrat, les cares de la gent. Jo ja no vull pensar, jo ja no vull lluitar.